5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com dic cada setmana, amb l'ajut impagable del Toni Olivella, també l'ajut del Marc Pujol, que són els dos tècnics que fan possible aquest programa, i després amb l'ajuda de la Goretti Martínez, que és qui agafa aquestes explicacions més o menys confuses que us faig jo i les penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè les pugueu escoltar i consultar en qualsevol moment. Però ja sabeu que la ràdio sense música no seria ràdio i, per tant, com que seguim en el mes de maig, doncs hem buscat una cançó que parlés d'aquest mes, i hem trobat una cançó del mestre Toldrà, el penedesenc i vilanoví Eduard Toldrà, que porta per títol Maig i que interpreta Montserrat Caballé. Amb ella comencem el programa. Sis de maig de l'any 1895, el dia que neix a la localitat italiana de Castellaneta el que serà l'actor Rodolfo Valentino, nascut però com a Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina. Per tant, el Roberto Guglielmi aquest, que és fill de mare francesa i pare italià, que té dos germans, dels quals un se li mora, i que es converteix en un nen consentit, un mal estudiant, que es falta totes les classes, fins que la mare aconsegueix que es tregui un títol en una escola d'agricultura que, la veritat sigui dita, no li servirà de gran cosa. L'enviaran a París a veure si fa fortuna el 1912, però el noi en menys d'un any es gasta tots els diners que li havien donat i ha de tornar a casa seva i no és capaç de trobar una feina. Fins que hi ha un oncle que diu, escolteu-me, per comptes d'enviar-lo a París que pot tornar, envieu-lo als Estats Units. I sí, sí, el 1913 l'envien a buscar-se fortuna a la ciutat de Nova York. Novament allà es gasta tots els diners que tenia, però bueno, com que allà pot tornar, doncs ha de viure al carrer i agafant a fer, començant a fer treballs diversos, treballa de jardiner, treballa de cambrer, treballa de ballarí, actor de cinema mut, i sobretot es dedica a fer de gigoló, ja sabeu, aquell senyor que les dones entretenen. Però a poc es va obrint camí a l'alta societat i al final aconsegueix cridar l'atenció d'una jove xilena, una hereva xilena bastant rica, Blanca de Saulies, que està, Saulies, que està divorciada, o que es divorcia del seu marit per culpa del el Rodolfo, que encara es diu Rodolfo Guglielmo, i es munta tot un pollastre que acaba amb la Blanca matant el seu marit d'un tret de tres o dos o tres trets de revòlver. El Valentino diu, ai, mare de Déu, bueno, Guglielmo encara es deia, el Valentino diu, jo aquí no sé què hi pinto, m'amago, vaig a fugir, i se'n va cap a Hollywood, se'n va a l'altra punta d'Estats Units, i es canvia el nom de Rodolfo Guglielmo per Rodolfo Valentino, en nom de, o en honor al cognom de la seva mare, deixa enrere l'hereva xilena aquella, i un cop a Califòrnia, doncs, s'uneix a una companyia d'opereta que va viatjant pels Estats Units, però que ja ell ja veu que no és lo seu, i se'n torna a San Francisco, està molt ben acostumat amb els seus hàbits de gigoló, i allà coneixerà un actor, en Norman Kerry, que li diu, escolta, però per què no tornes a fer cinema mut, per què no et presentes i tal? I ell, no, perquè de fet em diuen que no sóc el tipus, perquè ara es porten els nois de pell fina, blanca i ulls blaus, i jo ja veus que sóc moreno i tinc els ulls foscos, però tu presenta't i tal, i al final l'encasellen amb una categoria, diríem, de Latin Lover, de guapo de pel·lícula, fins que el June Matthews, el guionista, el diu, escolta, tu has de ser el protagonista de la meva propera pel·lícula, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, que dirigirà en Rex Ingram. La pel·lícula és un èxit i en Valentino és batejat com el Cames de Tango, perquè hi ha una escena d'un ball a la pel·lícula que és absolutament espectacular i que tocava precisament un amic de Rodolfo Valentino, suposo que el nom us sonarà, que es deia Xavier Cugat. Bé, aquesta pel·lícula li seguirà després la pel·lícula El Cheik, i un any més tard la pel·lícula Sang i Arena, Sangre y Arena, o Sang i Sorra, com vulgueu dir-li, amb Lila Lee, que el farà, el convertirà en la millor estrella masculina del cinema mut del moment. Però el noi està descontent del sou i per castigar, diguem-ne, amb les productores de cinema, s'embarca amb la ballarina Natasha Rambova a fer una gira de dansa, ja que s'ha fet famós per la dansa, doncs a fer la dansa, i sí, sí, comença a guanyar quantitats astronòmiques de dòlars cada setmana, publica un llibre de poesia, explica la seva biografia a revistes de cine perquè li fan entrevistes, grava fins i tot un disc i fins i tot es baralla amb un combat de boxa amb un periodista que havia insinuat la seva homosexualitat, cosa que se sabia des de l'any 1913, la seva primera estada a Nova York, quan era jardiner del milionari Cornelius Wills. Però ell, per dissimular tot això, es casarà amb l'actriu Jean Hacker, una actriu que, diguem-ho tot, és lesbiana i té la seva amant, mentre ell té el seu, ella l'actriu Alan Asimova i ella el periodista André de Benck. Es separen al cap de poc d'un mes de casats, i el Rodolfo Valentino es torna a casar amb una altra noia, amb la qual cosa viola la llei californiana, que en aquell moment obligava a esperar un any entre que el moment en què et divorcies i el moment en què et tornes a casar. I això el portarà a la presó i suposarà un declivi que acabarà el 15 d'agost de 1926, quan sigui hospitalitzat a Nova York i operat correcuita d'una úlcera perforada, i quan està en procés de recuperació se li declara una peritonitis que no podrà superar i morirà 8 dies després, als 31 anys, i en concret el 23 d'agost de 1926. I com que hem parlat del Rodolfo Valentino, doncs lògic seria que busquéssim una cançó, n'hi ha, que parlessin del Rodolfo Valentino. Nosaltres n'hem trobat una que canta un senyor que porta per nom Bella Proa i que porta per títol, com ja us he dit, ni més ni menys que el de l'artista, Rodolfo Valentino.
Quizás usted palabra. Mamá decía que las niñas lloraban, se desmayaban al ver en la pantalla a Valentino en acción. Famoso fue, feliz vivió, lo tuvo todo sin excepción. Quien lo vio no olvidará, el año 20 no volverá. Y así se fue de este mundo Rodolfo Valentino, y murió diciendo lo que amaron. Fue mi fama y no mi corazón. Famoso fue, feliz vivió, lo tuvo todo sin excepción. Quien lo vio no olvidará, el año 20 no volverá. Quizás ustedes nunca habrán oído hablar de Rodolfo Valentino. Si preguntan sabrán. Decía que las niñas lloraban, se desmayaban al ver en la pantalla a Valentino en acción.
Set de maig de l'any 1919, el dia que neix a la localitat de Los Toldos, Argentina, Eva Maria Duarte de Perón, la que serà esposa del president de l'Argentina, Perón, Juan Domingo Perón. Ella és filla d'un... filla il·legítima, tot s'ha de dir, d'un senyor, el Juan Duarte, apodat el Vasco, que mantenia dues famílies. A la ciutat, és a dir, a la capital, a Buenos Aires, doncs tenia una família amb l'esposa oficial, l'Estela Grisòlia, i després al poble, on ell era natural i on tenia tots els... el latifundi, per dir-ho així, de Juana Ibarguren, que era justament, o que seria la mare d'Eva Duarte de Perón, però que seria, doncs, una dona il·legítima i els seus fills, doncs, també serien absolutament il·legítims. Quan el pare mora, l'any 1926, clar, la família queda absolutament desprotegida, tothom els critica i ha d'agafar les maletes i marxar a Junín, a la ciutat de Junín. Allà la mare es posa a treballar, els fills germans també i ella també, i la Eva comença a mostrar interès pel teatre i, a més, unes capacitats de lideratge interessants que amb el temps veurem com evolucionen. Però, de fet, el 1935 pateix un intent de violació allà a la ciutat aquesta i al final decideix marxar cap a la capital, Buenos Aires, i allà entra a la companyia de teatre com a actriu secundària, a la companyia de teatre d'Eva Franco, que doncs va fer gires per províncies i ella lentament va agafant un cert protagonisme i una certa popularitat que augmenta quan la fitxen per fer de model o sobretot quan la fitxen perquè actuï a la ràdio fent radionovel·les a Ràdio Belgrano i a Ràdio Mitre, en especial una sèrie Grandes Mujeres de Todos los Tiempos, que estarà durant 5 anys amb antena. La noia, el 22 de gener de 1944, coneixerà el justament vidu a partir d'aquell moment, Juan Domingo Perón, en un acte que es fa en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol de San Juan. El surt allò que en diríem el fletxasso i acaba casant-se amb ell el 1945, el mateix any que el Perón, que fins aquell moment era vicepresident d'Argentina, és destituït com a vicepresident i també com a secretari del Treball i tancat a la illa de Martín García. Ella, com que és la dona i està enamorada, doncs demostrarà llavors començarà a demostrar el seu carisma connectant amb els sectors de l'exèrcit que són afins al seu marit, connectant amb els treballadors, els quals estan molt agraïts en Perón per totes les mesures socials que havia imposat durant la seva època de govern, i impulsant una campanya d'agitació social que culminarà el 17 d'octubre d'aquell mateix any, amb milers de treballadors, ell en diu descamisados, ocupant Buenos Aires, demanant, exigint la llibertat de Perón, que al final el govern no té més remei que concedir, que li permetrà presentar-se a les eleccions de febrer de 1946. Unes eleccions que guanyarà i resultarà, doncs, ser elegit president. I tothom espera, doncs, que ella també tingui algun càrrec, però ella no accepta cap càrrec oficial. Diu que es vol dedicar només a la política social i crea una fundació, que es dirà la Fundació Eva Perón, i que, finançada, això sí, amb fons públics, repartirà ajudes socials a tota la gent que més o menys ho necessiti i mantindrà, doncs, viva la relació entre el seu marit i el sindicat principal, la Confederació General de Trabajo, i en especial es dedicarà a la situació de la dona, que li farà que fundi l'any 1949 el Partit Peronista Femení. El seu marit, però, li encarregarà algunes missions. Per exemple, el 1947, quan l'Espanya de Franco està aïllada internacionalment, ella visitarà Madrid i li subministrarà, diríem, al Franco un crèdit multimilionari perquè pugui comprar blat, moresc i tot això, carn, allà a Sud-amèrica i en concret a Argentina. Publicarà la seva autobiografia, La raó de mi vida, i els sindicats, naturalment, li diuen que per què no es presenta de vicepresidenta. Ella diu, perquè les forces armades no ho acaben de veure bé i, per tant, no vull que li facin un cop d'estat amb el meu marit, però, per una altra banda, ja sabeu que jo no vull mai càrrecs públics, però la veritat és que té una greu enfermedad que fa que renunciï des del balcó de la Casa de Govern de Buenos Aires, renunciï públicament a qualsevol candidatura i ho expliqui a tot el poble. Morirà el 26 de juliol de 1952, marcant així el començament de la decadència del règim peronista, que només 3 anys més tard serà derrocat per un cop militar. Uns militars que es faran amb el poder i que, per evitar que el cadàver de l'Evita es converteixi en una icona, el segresten, el traslladen a Itàlia i més tard el traslladaran a Espanya. Però el 1975 serà el govern argentí que presidirà precisament la tercera esposa de Perón, Isabel Martínez, Argentina reclamarà les restes mortals d'Eva Perón, que a partir d'aquell moment tornaran a reposar a la seva nadiua argentina, que tant havia estimat junt amb el seu marit. I com tots ja haureu imaginat, doncs, què farem? Quina música posarem aquí? Hem de buscar una música de l'obra de teatre, del musical, per dir-ho així, Evita, que es va estrenar, que s'ha fet en pel·lícula i que ha tingut tant èxit, el Banderas, la Madonna, etc. i tal i qual. I hem triat la cançó que porta per títol Santa Evita, perquè tothom volia que fos una santa, tothom la tenia en molt bona consideració, i per tant nosaltres li dedicarem aquest homenatge. O sigui que per tots vosaltres, la Madonna amb Santa Evita.
Thank you. Ràdio Vilafranca.
8 de maig del 1903, el dia que Mora, a la Polinèsia, en concreta Iba Oa, a les Illes Marqueses, el pintor d'origen peruà, encara que tothom el consideri francès, Eugeni Enric Pau Gauguin. Ja sabeu, aquell que pinta aquells quadres tan, tan bonics. Gauguin era fill d'una família terratinent del Perú, però que tenia vincles amb França, que anava això... I va passar tota la infància a Lima, però després el van enviar a estudiar a l'Europa, a la capital, en concret a Orleans. Allà el noi doncs, va fer el que va poder, però no, l'estudiar no era el seu i va acabar embarcat a la Marina Mercant. Quan el 1870 torna a França, diu, bueno, això dels barcos, jo ja... Uf. I el que fa és començar a treballar d'agent de borsa a París. Es casarà amb una noia danesa, Mette Sophie Gat, que amb la que tindrà 5 fills, i com a hobby s'iniciarà en la pintura amb un grup d'impressionistes dirigits pel pintor Camille Pissarro, i on també hi havia en Van Gogh, que després veurem que té molt protagonisme en la vida de Gauguin. Amb ells farà diverses exposicions, fins que, convençut de que allò li agrada molt i que no té per què fer una altra cosa, deixarà la feina a la borsa i es dedicarà de ple a la pintura. Però, clar, han de viure. Tenen fills, la dona... I, al final, el que fa el Gauguin és agafar-los a tots i portar-los a Copenhague per poder viure amb la família de la seva dona i que la família pagui els gastos. Naturalment, això porta que les relacions entre tots dos no acaben de funcionar. I a l'any 1885, en Eugène en Paul Gauguin agafa les cames i opta per tornar a París, abandonant a Dinamarca la dona i els 2 fills. 2 anys més tard decidirà viatjar amb un amic que té, en Charles Laval, a Panamà. Li agrada allò del tròpic. Allà s'instal·larà a la illa de Taboga, però rebutjant treballar i dedicant-se només a la pintura. Clar, això acaba fent-lo un perdut, diríem, d'alguna forma, que té problemes amb la policia perquè doncs, un dia es pixa al mig del carrer i la policia el deté i llavors el jutgen i el condemnen, en aquell temps s'estava fent el Canal de Panamà, a treballar, a treballs forçats pràcticament a la perforació del Canal de Panamà, però agafa una malaltia tropical i aquesta malaltia fa que el deixin en llibertat i l'envien cap a la illa de Martinica l'any 1888, on descobrirà els paisatges i descobrirà una natura primitiva i, bueno, la seva pintura millorarà bastant, però està malalt, no té ni un duro i al final ha d'acabar tornant a Europa i acollir-se a l'hospitalitat del seu amic Theo van Gogh, per això deia que abans que el Van Gogh havia sigut important a la seva vida, que, a més, li permet fer exposicions conjuntes en aquell moment i, per tant, guanyar-se alguns dinerons. Es traslladarà a Bretanya, on s'integrarà amb un grup de pintors experimentals, l'Escola de Pont-Tavern, on crearà amb els seus alumnes un corrent del simbolisme derivat de l'impressionisme que en aquells moments ho està arrasant tot i que evolucionarà cap a un estil que busca la seva inspiració en l'art indígena, en els vitralls medievals o en les estampes japoneses i tot això. I és una època en la qual és bàsica la seva amistat amb l'holandès Van Gogh, que l'acull a casa seva. Se'n van tots dos a passar uns mesos a Arles, al sud de França, per poder pintar junts i viure la natura, però la convivència entre tots dos es fa molt difícil, tots dos són del Morro Fort, i al final Gauguin es cansa de Van Gogh, l'engega a fer punyetes, i el Van Gogh en resposta intentarà suïcidar-se perquè té molts problemes emocionals, acabant, ja sabeu, amb el famós episodi de l'orella tallada de Van Gogh, no? Mentrestant, el Gauguin arruïnat no vol cap responsabilitat amb tot el tema del Van Gogh i el que fa és agafar un vaixell i marxar cap a Tahití, on espera fugir de tot aquell malson. Passarà la resta de la seva vida doncs, a la Polinèsia francesa, on, influït per l'ambient tropical i la cultura d'aquell lloc, la seva obra evolucionarà cap als quadres més famosos, perquè, mentrestant, ha conegut allà una noia, la Teura, que serà la seva model. De fet, ell pintarà 70 quadros en 4 o 5 mesos, vull dir que es torna boig i no para de pintar. Però torna a tenir problemes amb l'autoritat colonial, perquè es porta com un... com un, ja dèiem abans, no?, com un baliga-balaga, està arruïnat, té problemes familiars perquè se li mora una filla que ha tingut amb la Teura i fa un intent de suïcidi i després fuig de Tahití amb un intent de retorn a França que no li surt bé perquè no li donen el visat i acabarà amb un viatge l'any 1901 a Ibaoa, a les Illes Marqueses. Allà, i tot i està enfrontat també novament amb les autoritats colonials, acabarà arruïnat, malalt, morint el 8 de maig de 1903. A la seva mort, però, tindrà un efecte curiós. La seva obra es revaloritzarà gràcies als esforços del marxant Ambroise Vollard i, sobretot, tindrà una influència molt gran en molts artistes moderns, com ara Picasso, Matisse, etc. I mentre el marxant aquest, l'Ambroise Vollard, organitza dues grans exposicions pòstumes de Gauguin a París que el portaran a la fama i el portaran a ser considerat un gran pintor i, a més, francès, tot i que, em dèiem al començament, ser fill d'un terratinent del Perú. I com que el noi va morir, de fet, a les Illes Marqueses, doncs, buscant un títol que fos marquesa, però no parlant de les illes, hem recordat que hi havia una cançó del Georges Brassens que portava per títol Marquesa. I, bueno, mira, se non è vero, è ben trovato. En honor a un Gauguin que va morir a les Illes Marqueses, aquí teniu Georges Brassens amb la seva Marquesa.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
De maig de l'any 1873, el dia que neix a la localitat britànica de Kensington Howard Carter, que segurament no us dir res, però si us dic que és l'arqueòleg que va descobrir la tomba de Tutankhamon, direu, ah, doncs mira, a veure què va fer aquest senyor. De fet, ell era el més petit dels 11 fills que havia tingut Samuel Carter, el seu pare, un pintor famós a Anglaterra, però el nen va sortir de salut molt delicada, va anar molt poc a l'escola, el tenien molt a casa, on hi havia una gran col·lecció familiar d'antiguitats egípcies que el nen es dedicava a dibuixar. Com que van descobrir que el nen amb això es podia guanyar la vida fent aquests dibuixos i tot això a les expedicions arqueològiques, doncs els seus pares el van enxufar, per dir-ho així, a la Societat Egípcia d'Exploració quan va anar de visita a Benihassari, Has Benihassan, el 1891, a veure com en Percy Newberry excavava tombes allà. La cosa es va anar repetint cada any, l'any següent va anar a Amarna, a la tomba del faraó Akhenaton, i va anar seguint fins al 1899, mentrestant doncs, es va formar amb tot això de la cultura egípcia i va ser nomenat inspector de monuments de l'Alt Egipte. El van enviar a Luxor, vivia allà, i anava revisant les excavacions que es feien a Tebes, a la Vall dels Reis i totes aquestes coses. Però el 1905 té un incident amb uns turistes francesos que se n'enriuen dels nadius i ell els defensa, i com que el govern o els que manen amb tot això de les excavacions no li donen suport, doncs el Carter diu que plega i que renuncia i es queda, per tant, a l'atur i sobreviu fent aquarel·les i fent dibuixos d'excavacions, sent contractats per determinades... Penseu que no hi havia fotografia en aquell moment encara, o almenys prou fiable, i fins que arriba el 1907 i hi ha un excavador, un d'aquests que li agrada finançar tot això, Lord Carnarvon, que el contracta per supervisar les seves expedicions que fa a Tebes, en concret a Deir el-Bahari. El 1914, aquest senyor, Lord Carnarvon, rebrà el permís per poder excavar a la Vall dels Reis i contractarà a Carter perquè dirigeixi les seves excavacions mentre ell va i ve de Londres, i que les dirigeixi, i a més que busqui tombes no localitzades, especialment una tomba de la qual es parla molt, que diuen que ha d'existir perquè han trobat papers que ho deien o papirs que ho deien, que és la tomba de Tutankamon. Però, com que hi ha la Primera Guerra Mundial, la cosa va al ralentí. Quan s'acaba la Guerra Mundial, el 1917, les excavacions reprenen seriosament i durant 5 anys estan intentant buscar alguna cosa sense trobar res. El 1922, Lord Carnarvon diu, bueno, escolta, potser que pleguem. El Carter li diu, home, no, perquè això... I al final arriben a l'acord i diu, bueno, doncs va, fem-ho un any més i prou. I aquest serà l'any de la sort, perquè el 4 de novembre de 1922... Un aiguador que treballa allà, un treballador de les excavacions, localitza una pedra que es veu que és el primer graó d'una escalinata que baixa. I es comença a excavar. Es va baixant, fins que es troba una porta de fang que té una escriptura jeroglífica. En aquell moment el Carnarvon no hi és i, per tant, tapen tot allò, esperen que arribi, li ensenyen, i el dia següent es descobreix un cartutxo, un papir egipci, on surt el nom, hi ha el nom escrit de Tutankamon, i diuen, calla, que em sembla que l'hem trobat. 2 dies després, el Carter farà un petit forat a la porta per poder mirar dintre què hi ha amb l'ajuda d'una espelma, i veu que dintre està ple de trastos, està ple de coses, vaja. I, per tant, esperen a que vingui el vigilant oficial a donar el permís d'excavació. I el dia 27 de novembre de 1922, ja amb llum elèctrica, obren la càmera i troben una càmera molt més gran que té estances annexes i una porta segellada, tutelada per 2 estàtues, que després s'ha vist que eren de Tutankamon, i una quantitat d'objectes immensos, valoren amb uns 5.000, es compten uns 5.000, i el 29, doncs, es produirà l'obertura oficial de la tomba i la demanda d'ajudes per poder començar els treballs d'excavació. El 16 de febrer de 1923, en Carter obrirà aquella porta que estava protegida per 2 faraons i es trobarà cara a cara amb el sarcòfag de Tutankamon. A finals de març, però, el Carnarvon aquest, el jefe, agafa una malaltia perquè l'ha picat un insecte i mora amb una certa rapidesa, podem dir així, el 5 d'abril de 1923, mentre en Carter comença l'inventari de tot aquella ristre de coses, un inventari que durarà 10 anys, pel qual rebrà l'ordre del Nil de part del rei Fuad I d'Egipte i serà fet doctor honoris causa de la Universitat de Yale, mentre escriu llibres d'egiptologia i anuncia, cosa que no farà mai, la seva idea de buscar la tomba d'Alexandre el Magne. Però quan acaba la catalogació d'aquells 5.000 objectes, en Carter decideix abandonar l'arqueologia i, per tant, viu entre Luxor i Londres, i serà precisament a Londres on morirà, abandonat i sense glòria, el 2 de març de 1939, amb 64 anys, i desmuntant la llegenda aquella de la maledicció dels faraons, que deia que tots els que havien entrat enterrat, que havien violat la tomba de Tutankamon, moririen d'una infecció misteriosa, com havia passat amb Lord Carnarvon, que havia sigut el preceptor de tot això. El Howard Carter va ser enterrat al cementiri de Putney Valley, a Londres, i, bueno, com a dada, al seu enterrament només hi van anar 9 persones. Un home com aquest s'hauria merescut, doncs, alguna cançó, però, bueno... Ara, hem trobat una cançó del Loquillo, que parla del faraón, i com que la cosa anava del Tutankamon, doncs de Tutankamon a faraón, amb permís del Loquillon, us posarem aquesta cançó que, com dic, canta el Loquillo, en homenatge al descobridor, el que fou el descobridor de la tomba del Tutankamon. Loquillo, faraón. De maig de l'any 1900, el dia que neix a Omaha el Frederick Austerlitz, que probablement no us digui res, però si jo us dic que tenia com a nom artístic Fred Astaire, ja tothom dirà, ah, clar, el ballarí. El 10 de maig, com dèiem. El Fred Astaire, o Frederick Austerlitz, perquè això va venir més tard, el de Fred Astaire, era fill d'un cerveser vingut d'Àustria, de Linz, per ser més exactes, de Linz, que va emigrar als Estats Units l'any 1892 i allà es va casar amb una mestra nascuda a Estats Units, però també descendent de prussians, i van tenir dos fills, una nena, la gran, Adele, i un petit, al qual li van posar Fred. Però el 1905, el governador de l'estat de Nebraska, on vivien, va prohibir la fabricació de cervesa i, per tant, la família va passar d'una certa comoditat a una ruïna bastant notòria i van optar per agafar les cames i marxar a Nova York a buscar una oportunitat. Aquesta oportunitat, la germana gran, l'Adele, la va tenir donant classes de dansa Ella ballava molt bé a l'escola Clotter Albien i, com que l'acompanyava el seu germà, en Fred va anar descobrint també la seva passió per la dansa. Tots dos, allà en aquella escola, van començar a preparar una obra de teatre, bueno, teatre musical, adaptant un Cyrano de Bergerac, amb el nom Esther, que era el cognom de l'àvia paterna. I els germans Esther, els germans Esther aquí, els germans Esther allà, la peça va encetar la seva carrera perquè l'escola va veure que allò tenia èxit i els hi va buscar actuacions a molts llocs, primer al mateix Nova York, allà, per tant, de la premsa local, però després ja començant a partir de l'any 1917 a fer gires que els hi van permetre actuar fins i tot a Broadway en un musical Over the Top i que va encetar doncs, la carrera dels Esters, que van començar a actuar junts durant la dècada dels 20. El 1922, en Fred Esther, o Frederick Austerlitz encara, va conèixer George i Ira Gershwin, dels quals va convertir-se en un bon col·laborador per produir diferents cançons i espectacles. Ell anava guanyant, el Fred anava guanyant fama de coreògraf i de director, i fins que el 1930, Alfred Arons li va demanar que revisés una cançó, Embraceable You, d'un musical, Gil Crazy. Allà va conèixer una noia que començava a ballar i que es deia Ginger Rogers, però la cosa no va anar més cap allà. El 1932, però, es produirà un sotrec perquè resulta que la germana, l'Adela, després de l'èxit d'una obra que van representar, The Bandwagon, al New Amsterdam Teatre de Nova York, amb força èxit, va decidir casar-se amb Lord Charles Cavendish, que era fill del duc de Devonshire, Anglaterra, i que, per tant, va trencar la parella, va agafar les maletes i se'n va anar cap a Gran Bretanya. El Fred es va quedar sol, protagonitzant l'alegre divorciada de Cole Porter, del seu amic, també amic Cole Porter, igual que els Gershwin, i que va fer 250 actuacions, i per tant va començar a cridar l'atenció del cinema. El productor Mervyn LeRoy li va proposar de fer la pel·lícula als estudis de RKO, allà hi va fer una prova l'any 1933, al mes de gener, i van dir, ah sí, doncs vine cap aquí, i el van contractar per fer una primera pel·lícula, que era Volant cap a Rio de Janeiro, Flying Down to Rio, on feia un paper secundari i on el van emparellar, curiositats de la vida, amb aquella noia que havia conegut, la Ginger Rogers, mentre el Fred es casava amb Phyllis Potter. Reconeguda, doncs, per la crítica i gràcies a aquesta pel·lícula que va triomfar aquest viatge a Rio de Janeiro, a la categoria de ballarí del Fred Astaire, aquest va ser contractat, finalment, per la RKO per passar al cinema aquella que havia protagonitzat amb tant èxit de l'Alegre Divorciada, de Gay Divorci, oferint-li una novetat, que era un percentatge de les entrades que es venguessin amb la pel·lícula, una clàusula poc habitual, però que va llançar la parella Esther i Rogers a la fama, perquè per aquesta Alegre Divorciada van agafar la Ginger Rogers, i el Fred es va començar a obrir a altres activitats, per exemple, fent un programa de ràdio a la NBC que patrocinava l'empresa de tabac Lucky Strike. Amb ell es descobreix, el Hollywood descobreix la importància dels números de ball i es consagra durant els anys 30 la parella Esther i Rogers en pel·lícules com El barret de copa de l'any 35, Seguim la flota de l'any 36, Anales de la dansa també de l'any 36, però cap al final, el 1939, tenen un fiasco, un fallo amb Amanda i, per tant, la parella es desfà. Iniciant-se així un parèntesi de 10 anys en els quals Fred Esther tindrà altres parelles de ball, fins que en el 1946, i mentre roda El so de la música, anuncia la seva retirada del cinema. Però, per alegria i gaudi dels fans de Fred Astaire, que llavors ja es diu Fred Astaire, a l'octubre de 1947, Gene Kelly està rodant una pel·lícula amb Judy Garland, es trenca el turmell i la companyia crida l'Esther per substituir-lo. L'èxit de la pel·lícula és important, li proposen una segona pel·lícula, però la Garland és molt informal i llavors el que fan és tornar a cridar la Ginger Rogers i fan la pel·lícula Entrem al ball, que és un gran èxit i que continuaran durant tots els anys 50 fent més pel·lícules d'aquestes. Ella abandonarà cap a finals dels 50 la carrera i en Fred anirà amb altres parelles, Charisse, Jane Powell, etc. Fins que als anys 60 passi a la televisió amb programes com Una nit amb Fred Astaire, que rep 9 Emmys, s'acomiadarà dels musicals perquè en continuaria representant amb la Vall de l'Arc Iris i es quedarà només amb papers d'actor secundari, on precisament tornarà a ser famós, a fer-se famós, i rebrà un Òscar al millor actor secundari per la seva participació a la pel·lícula El Colosso en Llames de l'any 1975 i després un Òscar honorífic. Fins que li arribi la mort, en tots ens ha d'arribar, el 22 de juny de 1987, amb 88 anys, i per mort d'una pneumònia. El tenim sepultat al cementiri Oakwood del Memorial Park de Chatsworth, i Fred Astaire continua sent un referent quan es parla de pel·lícules de cinema i, sobretot, de pel·lícules amb ball. Però no hauríem d'oblidar que en Fred Astaire també grava cançons, i n'hem triat una, que el va fer també ell molt famós, i la cançó també el va fer famós amb ell, que és el mític Cheek to Cheek. Amb aquest Cheek to Cheek, galta contra galta, ens acomiadarem d'aquest programa d'avui, els que l'hem fet possible. En primer lloc, el Toni Olivella, posant els micros, les connexions i totes aquestes coses, amb el Marc Pujol, que li ha donat un cop de mà, amb el Francesc Morgades, qui us ha parlat i qui us continua parlant i entabanant, i amb la Goretti Martínez, que ara agafarà aquestes modestes explicacions que jo faig sobre els fets aquests dels 5 dies, i els penjarà a la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Nosaltres, doncs, ens acomiadem ara fins a la setmana propera, desitjant tornar-vos a trobar en aquest 5 a la setmana que fem amb tota la il·lusió del món i per tots vosaltres. I rematem-ho amb aquest Cheek to Cheek de Fred Astaire. Endavant.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.